emoticones tracta? Els oients tenen moltes hipòtesis. Les desvetllarem després de passar pels serveis informatius.
Hi ha impulsos que neixen de dins i altres que mouen tota una generació. Amb les noves ajudes fiscals i el Pla Electrificant Espanya, ara el teu Cupra Born per 200 euros al mes durant 36 mesos. Entrada 12.987 amb 64 euros. Informa-te'n a cupraofficial.es.
Bé, deixem mirar com queda la emoticona.
Com?
Passi la cara.
Faci
la emoticona per la ràdio.
Sí.
A l'expressió del sol, so. És que he fet això, és que la fotografia surt així. Exacte, és que surt així. Aquesta emoticona està inspirada en una real, per tant heu de deduir de quina emoticona es tracta.
Sí,
n'hi ha moltes, però jo crec que algú la...
Ningú ho ha endevinat fins ara.
Però mireu-la.
Us heu de fixar
revisar,
amb els detalls. Els detalls.
Els detalls són importants.
On està això?
Petits detalls, grans
està
conseqüències.
Està a Twitter i ho hem posat també a Instagram Stories.
Molt bé.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
Sumar, en aquest cas, assegura que el decret contra la sequera de la Generalitat té un problema tècnic i no polític.
Sí, la cap de llista de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, relaciona la impugnació del govern espanyol a la llei amb aspectes de tipus tècnic, com també ho han fet els socialistes, i confia que els dos governs trobaran una solució ràpida, tant la Generalitat com el govern espanyol. Tot plegat, recordem-ho, després que la Moncloa hagi dit que podria portar la llei al Tribunal Constitucional. La candidata dels comuns ha tret ferro a la situació en un acte a Lloret de Mar, a la Selva. Allà hi era Adrià de las Heras.
Vidal ha dit que l'apropament entre el govern català i espanyol facilita una solució i que serà gràcies al diàleg que es podrà resoldre.
Té a veure amb una controvèrsia tècnica. Jo estic convençuda que això ho podran solventar. No tinc cap mena de dubte que gràcies, entre altres coses, a la taula del diàleg a dia d'avui els dos governs parlen, i això estic convençuda que ho arreglaran sense cap mena de dubte.
La candidata ha fet una crida a aglutinar el vot progressista de Girona a Sumar. Segons les seves enquestes, es juguen l'últim escó de la demarcació amb Vox.
Encara sobre la campanya electoral, Pedro Sánchez adverteix que un govern del PP i Vox reactivarà el procés. El president del govern espanyol diu que hi ha un risc molt evident per les polítiques de tots els partits i per les declaracions bel·licistes que utilitzen cap a Catalunya, sobretot pels indults que torna a defensar. Saragossa, Jordi Armenteres.
Si diu que hi ha un risc evident i que ara no es pot fer ni un pas enrere per desactivar l'independentisme, que l'exemple és el que va fer el PSOE amb el Pla Ibarretxe a Euskadi.
Ha dicho Abascal, ¿no? Esto lo resuelven a bofetadas. U otros, el Partido Popular, que claramente, bueno, y ya encima si se apunta al carro con Vox, pues evidentemente nos llevarían a una situación pues de confrontación, de fractura, que ya vivimos en el pasado.
Això ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya. Avui Sánchez, contra pronòstic, fa un míting a Osca. Es va anunciar ahir al vespre i el president espanyol abandonarà per unes hores una important cimera a Brussel·les per venir fins a l'Aragó i després s'entornarà a la capital de la Unió Europea per continuar amb la cimera demà.
Pere Aragonès diu que amb la inversió de SEAT, Catalunya torna a ser una potència industrial. El president de la Generalitat diu que l'anunci és una molt bona notícia i destaca la creació de centenars de llocs de treball.
La inversió de SEAT per tal de produir a Catalunya l'assemblatge de bateries és una molt bona notícia, no només pels termes de la inversió, pels centenars de llocs de treball que contribuirà a que siguin possibles a Catalunya, sinó perquè demostren que la reindustrialització de Catalunya no és una qüestió de futur, sinó de present. Catalunya torna a ser una potència industrial i ho fem generant llocs de treball de qualitat.
SEAT invertirà 300 milions d'euros en aquesta fàbrica d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell. Aquesta inversió suposa la creació de 400 llocs de treball directes i més de 100 indirectes. I els Mossos investiguen una agressió homòfoba a Igualada. Va passar divendres al migdia a l'estació de trens. Un grup de joves va insultar un noi que duia una bandera LGTBI. També li van llançar una llauna. La víctima ho va denunciar dissabte a la comissaria dels Mossos i ara la policia ha obert una investigació per detenir els agressors. I ara els esports amb Marina Garrido.
El Barça ha presentat aquest migdia Ilkay Gundogan. El migcampista excapità del Manchester City es vincula al club blaugrana per les pròximes 3 temporades. L'internacional alemany arriba amb la convicció que l'equip pot lluitar per la signatura pendent del Barça dels últims anys, la Champions.
We still have a lot of potential in Europe.
Encara tenim molt potencial a Europa, a la Lliga de Campions, i volem arribar al més lluny possible. I crec que podem estar segurs que ho podrem fer, tot i que serà difícil. El repte sempre és gran, sobretot si tens la responsabilitat de ser jugador del Barça.
Especially if you have the responsibility to be a Barça player.
El mateix dia, Oriol Romeu ha passat la revisió mèdica prèvia a convertir-se en nou jugador del Barça. El migcampista ja no s'ha entrenat aquest matí amb el Girona en el primer dia d'estada pretemporada a la Vall d'en Bas. Tot apunta que el club laurana farà oficial el fitxatge demà. En bàsquet, a l'espera del permís definitiu de l'NBA, Ricky Rubio ha entrat a la convocatòria de la selecció catalana per l'amistós contra l'Argentina previst per d'aquí una setmana. Tot plegat el dia que el Joventut de Badalona ha confirmat el primer fitxatge del mercat d'estiu. Es tracta de l'escorta nord-americà Andrew Andrews, que arriba del Bursaspor turc i signa amb la penya per les dues pròximes temporades.
I el temps, estem a les portes d'un episodi de calor molt intensa que ens pot deixar rècords. De moment, aquesta nit les temperatures seran semblants a l'anterior, tot i que una mica més altes al Pirineu i al Prepirineu. Demà, de dia, es dispararan a l'interior i al nord de la Costa Brava. Tindrem màximes de 40-43 graus a la plana de Lleida, a l'Anoia, al Bages i Osona, i en àrees de la Selva, la Garrotxa, al Pla de l'Estany i al nord del Gironès i del Baix Empordà. També a l'Alt Empordà, on en zones interiors es pot arribar fins i tot als 44 graus. A la façana litoral, però, la majoria dels casos ens mourem entre els 26 i els 30, tot i que amb molta xafogó.
RAC 1.
Tens una llista d'aquells moments en què no t'hi has atrevit? Doncs aquesta llista és el passat. Perquè a partir d'avui, el teu jo inquiet és qui mana. Pensa-hi, quan t'hi atreveixes, treus el millor de la vida. La pregunta no és per què, la pregunta és per què no. Sant Miguel, per als que s'hi atreveixen.
Sant Miguel en recomana un consum responsable.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, al centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Si estàs pensant a posar-te plaques solars, ja deus saber que l'estalvi te'l proporciona el sol i les subvencions al govern.
Però saps què t'està oferint la teva companyia?
A Estabanell et donem la confiança i la tranquil·litat que tot anirà bé, abans, durant i després d'instal·lar-te les plaques.
Què, ens hi posem? Truca'ns al 900-250-260.
Estabanell, 100 anys dedicant-nos a l'autoconsum quan encara no es deia autoconsum.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de Ford a
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Busques un destí per a la teva escapada? Posa direcció a l'Anoia, una comarca per gaudir de la natura, dels seus camins i corriols, per conèixer la seva història i cultura, per tastar la seva gastronomia i els seus productes locals. Quan vulguis i amb qui vulguis, escapa't a l'Anoia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts. Com dèiem, tenim el senyor Buigas retratat a les xarxes recreant una emoticona. Hi ha moltes respostes, Marta Gailà.
Moltes, perquè a més hem posat aquesta imatge tant a Twitter com a Instagram.
Clar, és que és difícil, la cara era complicada. Agafar-la més difícil per demostrar una mica la meva...
Ha costat molt que ho endevinin, eh? Molt.
Perquè la gent no es fixa molt als detalls.
Ah, exacte. Sí. Aquesta ha estat la clau. Jo crec que a partir del moment en què hem dit que no hi havia ningú que hagués proposat l'emoticona correcta i que es fixessin en els detalls, aquí hi han fet el tomb. Perquè primer el que es veu, a veure, en aquesta imatge anem a descriure-la per la gent que no l'ha vist a les xarxes socials, es veu el senyor Buigas fent una ganyota, traient la llengua.
Té la llengua.
Primer detall important.
Riu, intento riure amb la llengua fora.
Intenta riure els dos ulls.
Intento que un ull sigui més gran que l'altre, cosa que és difícil també com
un ull. O sigui, no hi ha un tancat i l'altre obert. Els dos estan oberts, però un
més que l'altre. Però hi ha una altra cosa.
Molt important, digui vostè.
Jo normalment vaig amb armilla negra. Camisa blanca, armilla negra. No la porto, l'armilla negra. Vaig blanc.
Per tant, tots aquells que ens heu proposat, per exemple, la típica cara amb un ull tancat, un ull obert, la llengua fora, tots aquests, no. Perquè el detall important és que el senyor Buigas porta la camisa blanca. Hi ha gent que ens ha proposat la caca. Que dius, a veure, la caca, què treu?
Bueno, senyor Buigas i caca és fàcil de relacionar.
La caca. Un altre que m'ha fet gràcia que posava la cara d'un iaio. Ja, vostè tregui les seves pròpies conclusions.
També, caca, iaio, tot
barrejat. Un altre que ha posat unes ratetes. També? Un altre que ha posat una cara vomitant. No, tot...
Sí, recorda un vòmit.
Gràcies. La part positiva.
La resposta correcta és que aquesta emoticona
Tenim resposta
correcta?
Tenim
un guanyador.
Val, perfecte.
Hi ha un guanyador que ha estat el primer en proposar-nos l'emoticona
correcta. Quina és la resposta correcta?
La resposta correcta és que és l'emoticona del fantasma que té un ull més obert que l'altre i la llengua fora.
Sí.
Aquest és el senyor Buigas, i va de blanc.
I vostè és fantasma de nena.
Hem avançat perquè dius que hi ha un guanyador, però estem aplaudint abans de saber qui és el guanyador. Hem fet al revés. Normalment sabem
el nom.
Quan sapiguem qui guanya...
Hem aplaudit la resposta.
No té cap sentit. No té cap sentit aplaudir la resposta. Sí, sabem la resposta correcta i ara...
Ara tornarem a aplaudir el guanyador.
El que hem d'aplaudir és la d'aquí...
El primer
ha encertat la cara del senyor Buigas.
El primer en encertar-ho ha estat un oient que ha respost a Instagram i el seu nom a Instagram és DE_Alorbi. DE_Alorbi. Ha posat la emoticona del fantasma amb la llengua fora. Ara sí, un aplaudiment per DE_Alorbi.
Com que ho han fet sense ànim de lucre, com a reconeixement, tenim un regal per aquest
senyor Morbi.
Aquest senyor...
El DE_Alorbi...
Alorbi punt, punt no sé què.
S'emporta la tassa del versió RAC1.
Poca broma.
Que la té molt poca gent, va molt buscada. S'emporta la tassa del versió RAC1. Moltes felicitats.
Vinga, aplaudiu.
Vinga, ara sí. Bé, resolt l'enigma emoti d'avui, senyor Buigas.
Moltes gràcies a tots.
Està content, satisfet?
Sí, estic satisfet, que ha anat molt bé.
Ens ha servit per això. Quina seria la cara o l'emoti, per exemple, de Pedro Sánchez?
Amb so?
Sí, a veure.
Sí,
oi? Aquest és Pedro Sánchez?
Això és una foca.
Bueno, clar, és que...
I Alberto Núñez Feijó?
Això és el pájaro loco.
No té cap sentit.
Sánchez,
com era el Sánchez? Aluja, es posa la gravació, sisplau.
No, posi vostè, va.
No, és que no recordo jo.
Alberto Núñez Feijó, que arranca la darrera setmana de campanya amb una, arrencat amb un avantatge holgada, segons les enquestes, excepte la del CIS, ara la comentarem, però amb una entrevista a Televisió Espanyola que se li ha girat en contra, se li ha travessat. El candidat popular ha insistit a mantenir que el Partit Popular mai va deixar de revalorar les pensions conforme a l'IPC. La periodista, que per cert ha estat tendència a la xarxa, Silvia Inche Urrondo, li ha rebatut amb dades.
Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Yo en el Senado...
No es correcto, señor Feijo.
Es absolutamente correcto.
No partido... lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016.
Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos.
No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017.
Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo, y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas, y si está usted, espero que lo digan en este programa.
Bueno, doncs, de fet, és un error o una falsedat d'Alberto Núñez Feijóo, que ja va deixar anar en el cara a cara amb Pedro Sánchez, però que aquesta vegada la periodista Silvia Inche Urrondo no li ha passat, i això ha obligat a rectificar després el Partit Popular i Alberto Núñez Feijóo d'una mentida que s'havia fet viral. Bé, d'aquestes eleccions que tenim a tocar en parlarem els propers minuts amb el Josep Maria Martí Rigau, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb Jordi Armenteres, delegat de RAC1 a Madrid. Segueix el Partit Socialista Obrer Espanyol en aquesta campanya. Avui, per exemple, és a Osca. Jordi Armenteres, bona tarda.
Acabo d'arribar, bona tarda, Toni.
Bona tarda. I l'Arnau Mañé, periodista de RAC1 a Madrid, que segueix el Partit Popular en aquesta campanya. Arnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguts als tres. D'entrada, us faré una pregunta molt ràpida. Abans d'entrar en matèria amb aquesta entrevista, aquest fragment d'entrevista que hem escoltat, us creieu el CIS, Josep Maria Martí Rigau?
És l'única enquesta que va contra totes les demés, és l'única que li dona una victòria al PSOE, i és l'única que, pràcticament, si afegim PSOE més Sumar, pràcticament podrien estar en disposició de governar. Francament, em sembla que Tezanos ha fet el gran favor per donar moral a la tropa. Em sembla... Parlen de que hi ha vot amagat, vot ocult del PSOE, perquè fora de Catalunya i d'Euskadi, per dir que votaràs el sanchisme en aquests moments implica problemes. I això els dos meus companys avui ho podrien explicar bé. Però encara que hi hagi vot ocult, a mi se'm fan difícil creure aquests números, sí, francament.
Jordi Armenteres.
No se la creu ni el PSOE. El PSOE, a les enquestes internes que té, li donen al voltant del 28-29% de vot, el CIS apunta un 32%, per tant, si el PSOE es creu més les enquestes internes que té, que estan per sota del CIS, és poc probable que ens creguem l'enquesta del CIS.
Per tant, el que em diu Jordi amb aquestes enquestes internes, el PSOE internament veu perduda aquestes eleccions.
No.
Ah, a veure, explica'm això.
No, és un tema de suma de blocs al final. El tema és si el PP i Vox són prou forts per arribar... Això l'Arnau té xifres una mica més acotades, 160...
Podem intervenir quan vulgueu, eh?
Si el Partit Popular i Vox fan 168 escons, no hi ha partida. No hi ha partida. Perquè llavors pots arribar a sumar i jugar amb abstencions d'altres grups petits, UPN, Coalició Canària, alguna cosa així. Si no arriben aquí, si el PP i Vox es queden amb 160, el joc és de les esquerres, encara que les esquerres perdin aquestes eleccions, i el PSOE quedi a 20-25 diputats del Partit Popular.
De fet, el PP ja compta pràcticament amb 150 diputats, està estirant aquesta setmana per arribar als 160, 160 i alguna cosa, i si superés aquesta barrera psicològica dels 160, Feijóo ja dona per fet que intentarà sumar amb els petits grups, el PNB, Coalició Canària, per evitar pactar amb Vox, que aquí està la clau de tot plegat. PP, el PP ja dona per fet, ja té coll avall, que guanyarà aquestes eleccions, serà la primera força, i a partir d'aquí veure els equilibris que haurà de fer. Si li caldrà anar amb Vox, o si amb el PNB, Coalició Canària, i amb algun altre equilibri, podrà sumar. En tot cas, des del PP, com us podeu imaginar, els sis tampoc se'l creuen.
I encara podria haver-hi una tercera possibilitat, que realment suposo que ens espantarà a tots només comentar-ho.
Repetir eleccions.
Ah, efectivament, efectivament. Jo també he fet uns càlculs.
A veure, això sí que, això sí que Martí i Armenteres...
Això és molt plausible, Toni, és molt plausible.
Miri què diu l'Armenteres.
A veure. Poseu llum a la foscor, perquè aquesta no me l'esperava.
No, jo dic que és possible. Probable,
però
no,
per què és possible? Sí. A veure, per què?
Miri, si el bloc de la dreta treu 155-165, molt bé, pot rescatar. Si és el bloc de la dreta, el PNB, que no hi comptin amb el PNB, perquè el PNB...
Si és en Vox, segur que
en
no.
En Vox, segur que no. Oh, clar, no, jo ja dic que sí, 165, sí, ells dos.
Sí, aquí esteu sumant PP i Vox.
Sí, clar. Sí.
I no arriben, segons...
No, fins al 76 li faltarien 11-12. Si rasca Coalició Canària, Unió del Pueblo Navarro, són poquets, és 1, 2, 3... Esquerra Republicana no els votarà, Junts tampoc, o sigui, no sumen. Es podria donar, jo no dic...
O sigui, necessiten 176.
A la primera votació, 176. I a la segona, més vots a favor que en contra. Junts, per exemple, que o la CUP, o hi ha partits que diuen no farem ni a un ni a altre, però el que sí que poden és treure'ls-hi a un ni a altre.
I poden ser clau per anar a la repetició electoral.
Correcte.
Perquè si no es mullen ni per uns ni per altres i els números estan en un equilibri on no sumin ni un ni l'altre, si Junts, per exemple, que ha sigut molt clar, però també la CUP i altres partits que potser ballen una mica més, però que també són clars, si aquests dos partits són clau, i ens anem a una repetició d'eleccions, això sempre i quan el PP i Vox no sumin.
160-165, si aquella nit, si el 23 a la nit, no, és que el senyor Clapés ens mira amb una cara...
No, és que aquesta no...
No, és una possibilitat, és que no se'n parla gaire, però és una possibilitat.
De fet, Feijó, en una conversa informal dels periodistes, deia, si arribem a aquest escenari, a mi em preocupa relativament, perquè ell, amb uns bons resultats ara, i una repetició d'eleccions que ell no haurà forçat, acabi com acabi, no haurà forçat ell augmentarà el resultat segur, i potser llavors sí que anirà a la majoria absoluta. També deia una cosa... Ara, llavors sí que els ciutadans ens podran engegar tots. Per tant, n'era conscient de que però... si hi ha una repetició d'eleccions, els ciutadans poden dir, nois, arregleu-vos.
En aquesta política ficció hi ha una situació molt concreta, que és la de Vox. Clar, Vox s'hi ha de pactar amb el Partit Popular perquè poden arribar a sumar, exagerar l'oro i el moro. I el Partit Popular no està obligat a donar-li absolutament res, perquè sap perfectament que si es força una repetició d'eleccions, aquí qui en surt beneficiat és el bipartidisme, en aquest cas el PP, que guanya les últimes eleccions, i a Vox què li passaria? El mateix que li va passar a Ciutadans en les últimes eleccions. Al final Ciutadans s'enfonsa després d'una repetició electoral quan Albert Rivera tenia la clau de la Moncloa per tal que Pedro Sánchez pogués governar.
I que va exigir massa. Qui ho engega... En perspectiva va exigir massa i li va anar com li va anar.
Exacte.
És que no fa tant va passar això, que es van repetir unes eleccions que li van anar bé a Pedro Sánchez.
Doncs abans que ho pregunti, si s'han repetit eleccions serien el febrer de l'any que ve.
Bueno, aquí ja podria, en principi ja podria anar a votar. Sí. Aquest cop ho he tingut que fer a través de Correus. Per cert, què en pensen els diferents partits de la qüestió de Correus? O sigui, aquest speech que va fer Feijó, que després va fer marxa enrere, assenyalant una mica que hi havia... Va venir a dir, però no ho va dir, allò que...
D'on està la bolita, una mica,
sí,
no?
Sí, que hi havia una mica de martingala amb lo de Correus, però després va dir que només volia injectar moral als treballadors de Correus. Sí. Què en pensen del vot per Correu, tant el Partit Popular com el Partit Socialista?
En el cas del Partit Popular, Feijó és molt contundent perquè ell va dirigir Correus uns anys fa.
Sí, em va fer ostentació el dia del debat, que li va dir que quan havia estat ell, allò havia, ho havia deixat millor que un Rolls.
Per tant, s'ho sent seu, i quan veu que hi ha cert desgavell pel vot per Correu, per no reforçar la plantilla, bueno, reivindica la seva gestió, per tant, està reivindicant com un bon gestor, s'està reivindicant com un bon gestor, i de pas deixa caure algun pal amb els seus predecessors. Què passa? Que ell diu que no volia escampar dubtes voltant del vot per Correu, però home, ho aconsegueix, posant en dubte la direcció de Correus.
I des del Partit Socialista com es veu?
El que respon, sumar, diu més o menys el mateix, és que el PP no té programa, que per tant tota la campanya electoral l'està centrada en la confrontació i en la mentida per sistema, i que per tant el que juga és això. I recorda que qui ha dubtat del sistema electoral històricament són les tres... Històricament, una història recent, Bolsonaros, Trumps, Hongria, sí. Polònia, mandataris a la dreta de la dreta.
Ja, la pregunta és, el vot per correu, que n'hi haurà moltíssim, a qui creieu que pot beneficiar més? Sí. Partit Popular, quan dic Partit Popular em refereixo, bloc de la dreta, bloc de l'esquerra, parlem de blocs, no?
Jo, sincerament, tot i que sé que per Madrid corre molt la brama de dir no, s'han posat les eleccions aquest dia perquè l'electorat de dretes està fent vacances i el d'esquerres, com que no pot anar a fer vacances o que no pot sortir tan aviat, això, francament, jo no m'ho crec. No, però... Penso que sí, fan córrer, a Madrid, i hi ha gent que s'ho creu, hi ha gent que s'ho creu.
De fet, va ser la primera gran reacció del PP en col·locar les eleccions aquell dia.
Què diu, senyor Boigas?
No, que no és tan complicat, votar pel correu, he votat jo, i...
Cap problema.
Ha agafat una butlleta, ha agafat un sobre, he posat a Elecciones España, un boli, i ho he posat a correu i he vingut. La butlleta, he agafat una de l'1 d'octubre, he canviat una mica... Posava, vol que Catalunya esdevingui un estat, i he posat, vol que Xavier Trias esdevingui guanyador, i posat que sí, perquè ja acaba per de les altres.
Ah, clar.
Que acaba això. I després, com... hi havia una altra pregunta, que posava, en cas afirmatiu, vol que sigui president? Perquè, clar, això està molt ben preguntat. Perquè, clar, tu fas guanyar amb un i després l'alcalde és un altre.
Exacte.
Aquí no, aquí pregunta si vols que guanyi i després si vols que sigui l'alcalde o president. Està ben preguntat,
però,
això. Igual vols que guanyi però que no sigui president.
Però on ho pregunten, això?
Perquè la butlleta aquesta de l'1 d'octubre, canviada per això, adaptada pel reciclatge.
Va, perdoni.
Ha fet un vot nul com una casa de pagès, que és lícit.
No, i la butlleta del Senat. Però n'hi ha una de groga que l'has d'anar...
És igual, és vot nul per començar.
És vot nul.
És taronja, no groga.
Sí. Salmó. Color salmó.
No, doncs el tema de correus, sincerament, avui, per primera vegada, això sí que és nou, jo no ho recordo cap altre cas, el CIS també preguntava, en aquest minitrack que ha fet, sobre gent que ja havia votat per correu, i els preguntava quin era el sentit del seu vot. I pràcticament era un empat. És el CIS, i han dit que està sota sospita, però 29% pel PP em sembla que era i el 28% pel PSOE. Jo, sincerament, crec que, com sol passar la majoria de les vegades, no alterarà massa el tema. És a dir, si hi ha una proporció 33-1 i 29 l'altre, més o menys el vot per correu sortirà igual. Ara, a Galícia, que això ho diu la Yolanda Díaz i té raó, a Galícia sí que durant molt temps, això ho va iniciar Manuel Fraguer Ibarne i ho va continuar Alberto Núñez Feijóo, va utilitzar molt el tema dels viatges als casals gallecs a Sud-amèrica.
A l'Amèrica Llatina, sí.
Milers i milers de persones amb dret a vot anaven allà i Feijóo ha aconseguit majories absolutes gràcies al vot per correu. Això són casos diferents, aquí no crec que passi, però sí, perquè allà, doncs, el centre Orensano de Mendoza, el centre gallec de Buenos Aires, milers de vots sortien per correu.
Que part de la campanya electoral a Galícia passava per l'Amèrica Llatina. La precampanya l'acostumaven a fer fins i tot anant a l'Amèrica Llatina.
Històricament, Toni, es diu que el vot per correu afavoreix més a les esquerres que a les dretes. És veritat que hi ha aquesta excepció de Galícia, i permeteu-me que tenim les dades a la mà, a Catalunya, dels 2.600.000 vots que s'han demanat per correu en aquestes eleccions, Catalunya no arriba als 300.000, però és que Madrid, que és el gran feu del Partit Popular, i on en les últimes eleccions a Ayuso li treu 800.000 vots al PSOE, a Madrid han demanat el vot per correu el doble de les persones que a Catalunya, amb una mica menys de població, 600.000 persones. Llavors, si la teoria que el vot per correu afavoreix més a les esquerres, en Madrid s'hauria de complir, no sembla gaire plau.
Tot Espanya pot modular-se una mica.
A veure, deixa'm, primer preguntar-li a l'Armenteres, tu que segueixes el Partit Socialista, a Pedro Sánchez, després del cara a cara, i ara estem a les portes d'un altre debat, ja han fet acte de contrició? Ja sabem el que li va passar? O han reconegut que no, la cosa no va pintar gens bé? O no han reconegut res?
No, però al final la seva cara i el seu to, sobretot, és el que paga la derrota del cara a cara del dilluns de la setmana passada.
Però què li va passar? A dins les files del Partit Socialista, tu quan parles amb gent del Partit Socialista, arriben a alguna conclusió?
És que no ho volen explicar, Toni. De fet, el fet... i és allò que pressiones una mica per dir, però què va passar? Quin és el problema? Perquè suposadament va estar 4 dies tancat amb el cara a cara. Mira, abans d'ahir érem a València el dissabte. M'explicaven una mitja pel·lícula des de Moncloa, que em deien, no, aquí hi havia un problema, que és que ella estava molt incòmoda perquè havia de seure. Precisament per això, abans de començar el cara a cara, estava allà dret, donant voltes, perquè ell, quan se sent més còmode parlant i defensant el seu terreny, és assegut i no en aquella taula que tenia allà. Llavors, això és una negociació dels dos partits. Tots dos anaven a negociar màxims, i el PP, un dels màxims que volia negociar, és que Feijóo estigués assegut. Llavors, el PSOE acaba guanyant per alguna altra cosa, però s'acaba menjant que Pedro Sánchez hagi d'estar assegut. Probablement són excuses, perquè al final el que es demostra és que el cara a cara Pedro Sánchez queda descol·locat, suposadament al seu terreny, que era amb tota la informació d'economia, el primer bloc de tots. Insisteixo, hi ha un Sánchez d'abans d'aquell cara a cara, amb un to, amb una manera de fer els mítings.
Home, Hormiguero, Ana Rosa, que fins i tot Feijóo li diu, esto no es un Hormiguero.
Se'n va sortir bé.
Bueno, és que és el que diu l'armadera, hi ha un abans i un després.
I no, el to d'aquesta setmana no té res absolutament.
Sí, està desdibuixat, està...
I ara en aquests moments estem amb aquest canvi d'estratègia que no acabem d'entendre.
Quin és?
I bona part dels periodistes que el seguim érem a Barcelona, ens vam anar cap a Madrid, i jo quan estava arribant a Madrid, que era a les 7 de la tarda, t'arriba la comunicació que avui, míting a Òscar, perdó, però sí que aquest vespre hauria d'estar sopant amb els caps d'estat i de govern dels 50 països d'Europa, de l'Amèrica de Llatina i del Carib, doncs no planta.
Ho ha anul·lat.
Els planta, superant ell sense ell, diríem. Fixa't. I ve expressament des de Brussel·les per fer aquest míting aquí a Òscar, a veure què ens anuncia, i quan acabi el míting se'n torna cap a Brussel·les perquè aquesta cimera acaba demà. I demà, quan acabi la cimera, se'n va a Donosti, i el míting de Sant Sebastià demà al vespre també ens el van comunicar i a les 7 de la tarda. Fixeu-vos en una cosa. Pedro Sánchez va trepitjar Andalusia per última vegada, deu fer 24 dies, o sigui, més de 3 setmanes. Andalusia són 8 milions de vots, és el gran graner que en el seu dia havia sigut socialista. N'hi ha anat. Avui està Òscar. Òscar, hi ha 3 escons en joc. Per què estem a Òscar avui? Doncs perquè els trackings, les enquestes que els hi diuen al PSOE on guanyen, on perden i on van justos, els estan dient que Òscar els hi ve de molt poc per aconseguir el segon diputat.
I ahir...
Un pel PP i 2 pel PSOE.
I ahir, Jordi, perdona, Feijóo estava a Saragossa i què va fer? Reclamar, o més ben dit, tocar la cresta a Pedro Sánchez, dient que si fos per ell, si ell hagués estat a la Moncloa, els Jocs Olímpics d'hivern s'haurien fet. Per tant, no és casual que justament aquell missatge el coli ahir a Saragossa a Alberto Núñez Feijóo, perquè s'estan jugant aquestes províncies que va de pocs vots.
Per tant, aquell camp... Demà anem a Donosti, bàsicament per això, a dijous a Lugo, que dius a Lugo? A Lugo.
O sigui, va passar el rasclet on hi han disputa 2 o 3 diputats.
Sí. El PSOE el que diu en aquests moments és que hi ha un empat tècnic, el que li diuen els trackings interns, hi ha un empat tècnic que ve de 7-8 escons de blocs. Ja no dic que el PSOE...
Sí, de blocs.
Sinó de blocs, dretes i esquerres. I per una altra banda deixes tots els partits territorials. Quan dic territorials em refereixo també a Esquerra, Junts, la CUP i els partits que només es presenten en alguna comunicat concreta. I el PSOE diu, ens ve en aquests moments de 7-8. El que ens diuen les enquestes és que aquest moviment de blocs depèn de 7-8 diputats. On són aquests 7-8 diputats? Doncs estan plenament identificats. Uns són a Lugo, els altres són aquí a Òscar, i anirem veient al llarg d'aquests dies.
Clar, per això aquest canvi que deies tu és anar, diguéssim, al detall, no a l'engròs, sinó anem a buscar el vot al detall.
En canvi, Feijóo això ja ho havia fet prèviament i ja tenia molt calculat on estava aquestes bosses de votants que penjaven. Són les províncies, més ben dit, que tenen 3, 4, 5 diputats per escollir. Són aquestes províncies que es decanten o entre PSOE, PP i Vox. I aquí està la clau de les eleccions, en bona part.
Martí.
I en tot aquest Pedro Sánchez on tour que s'ha encetat aquests dies, veiem que també intenta rascar en el segment jove. Fins ara, i això ho havíem comentat també aquí alguna vegada, Vox ha fet una campanya en els joves, s'està fent, de xarxes, controla les xarxes, increïble. Bona pels seus fins, però bona. Doncs ara, bueno, hi ha un podcast que es diu, no sé si...
La pija i la kinky.
La pija i la kinky, la pija i la kinky, sí, sí.
La pija i la kinky.
Doncs una hora d'entrevista, eh? Una hora d'entrevista.
Sí, però això, fixeu-vos també, això ho graven fa 9 dies,
sí,
fa 9 dies, al principi de la caravana electoral, i pacten quan el treuen, i el treuen la mitjanit de dissabte a diumenge, precisament que és una hora de consum de joves, estem en cap de setmana, i perquè això quedi aïllat allà, i perquè aquest públic... A qui és objectiva l'entrevista, s'hi agafi.
Diuen joves que conec i que coneixen a la pija i la kinky i tot això, que hi ha santa, o sigui, més de 100.000 followers, però que hi ha desenes de milers de seguidors, que això s'estan repetint, ho he vist,
Ho he vist. Sí, és un fenomen, és un fenomen.
S'ha començat a repetir, perquè fan talls, n'he vist un que està menjant una pizza, que li treu una pizza, es posa a menjar mànigues de camisa, una camisa vermella, es posa a menjar la pizza, simpàtic, molt de... I això diu, s'està reproduint i tal, perquè tal influencer ho està passant, es veu que està arribant a centenars de milers de joves. Han calculat també el PSOE, això podreu dir vosaltres millor que seguiu la campanya, que es veu que aquí ha, en aquestes eleccions voten per primera vegada unes generals un milió i mig de joves, no? I es veu que aquest segment, que fins ara l'ha gairebé monopolitzat Vox. En quant mediàticament, doncs ara intenten fer forat. Mm.
Com això que feia un moment esmentau, que Vox té gran connexió amb els joves, que és a través de la xarxa, a través de les seves idees, quines explicacions es dona als diferents partits?
I que hi ha una cosa que han aconseguit aquests últims anys, que és apropiar-se, sobretot Vox, però també el PP, d'aquest missatge anti-Sánchez.
Que estava, el sanchismo.
Aquest anti-sanchismo, han creat un relat amb més o menys motius, han creat aquest relat que ha aconseguit calar sobretot en la gent més jove. No sé si per les xarxes, no sé si per aquestes falsedats o imprecisions en alguns moments, ha acabat quallant i s'ha acabat escampant. Un missatge més senzill, més directe i que acaba sí, calant.
Armenteres?
TikTok, bàsicament.
Sí,
xarxa, sí.
Hi ha un tema és un tema de targets d'edat, al final, de públic objectiu. El públic objectiu a Facebook són avis en aquests moments. Perdó, quan dic avis vull dir a partir de 55...
Gràcies, Armenteres. Gràcies.
No, ja és un pollito, un senyor de 50 anys.
Ens entenem, no?
Sí.
Llavors hi ha el públic potencial de Twitter, que està entre els 20 i llargs 30 i els 50, i llavors hi ha TikTok. I a TikTok és on Vox hi ha fet un forat enorme, perquè des de fa 4 anys està pagant a molts influencers perquè els missatges d'ultradreta t'entrin a través de l'algoritme com un canó. I això...
O sigui, l'ultradreta, perdona, és que l'ultradreta em dius que paga a TikTokers, a Instagramers, perquè col·loquin, perquè
es canvin els seus vídeos, els seus missatges.
Inculquin el missatge Vox.
Sí, a més, són perfils molt concrets, que responen sempre a una idiosincrasa, noies que són molt guapes, molt joves, nois de molt bon veure, molt joves, amb un missatge desacomplexat al voltant de la dreta, parlant fins i tot de coses que no saben ni absolutament el que és, tipus el franquisme, per exemple, estic parlant de gent de 20 i pico d'anys, on per una qüestió d'edat no han entrat en el fons de molts temes d'aquests. Llavors, s'apropien d'un discurs que és de Vox, però que no el veus en boca de Santiago Abascal, d'Espinosa de los Monteros, d'Ortega Smith, sinó que el veus en boca, però és el mateix discurs de nois, noies de 20 i pocs anys i que fan molt forat a les xarxes, i de cop i volta hi vas i veus que tenen 50.000 seguidors i vas a veure un vídeo que té 400.000 reproduccions.
I com que és més radical, més s'escampa. Aquí està la clau.
I això la resta de partits no ho van saber veure. De fet, el PSOE, un dels grans canvis que ha fet a nivell comunicatiu de xarxes des del 28 de maig, és intentar anar a buscar aquesta estratègia, anar a potenciar missatges d'esquerres, precisament perquè t'acabin entrant en els algoritmes per contrarrestar els d'extrema dreta.
La gent, els consumidors, m'expliquen, les mateixes persones que m'explicaven lo de la pija i la quinga aquest matí, diu, pensa que el segment de gent al qual li arriba això... no veuen la televisió, els
telediaris,
no escolten els programes, no, els noticiaris de ràdio, no llegeixen cap diari.
No, s'informen a través de TikTok.
Només, TikTok i altres, sí. Només mitjançant la xarxa. Esclar, és l'única, i la manera de col·locar-los el tema polític és això, el que estàveu explicant ara, que és un influencer, que no sé què, que si la Jessica no sé quan, i pam, pam, i et van colant.
Que clar, que a més aquest factor de que un milió i mig, deies, no?
Un milió i mig de nous votants,
és una quantitat significativa. Bé, deixeu-me fer una pausa i tot seguit us preguntaré el paper dels partits no tan important, o sigui, no, el que en diríem no els generalistes, sinó el paper que pot tenir no només Vox, sinó Sumar, si estan sumant o no estan sumant, i després, evidentment, els partits catalans, que, no sé, tinc la sensació que estan en un moment, diguéssim, de transparència política, perquè la sensació que tinc jo, a títol personal, és que estem en un moment que ni xitxa ni limona. Ara ho expliquem.
Versió RAC 1.
Inicia en la secció de ciència una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció dels verdejos que triomfen aquest estiu. Refresca't amb el sabor de Castelo de Medina Verdejo, la caprichosa de Palacio de Bornos i l'An Verdejo. 6 vins valorats en 58 euros, ara per només 39. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Reservar els teus llibres de text per a la pròxima tornada al col·legi té premi.
Un 10% de regal per a les teves futures compres de papereria, material escolar, motxilles...
I a més, ja pots bescanviar el teu val escolar.
I fins la tornada.
Consulta les condicions al Cort Inglés Ponés.
Les teves compres de tornada al col·legi a la botiga web i app.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
RAC 1. Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són Led Zepp...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, el perrus no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Hort, Roc, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No!
Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Sí, sí, no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Oh. Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda... La Festa Islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7,
que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bon Preu i Esclat.
RAC 1.
Tots som 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Doncs aquí estem, a una setmana de les eleccions, amb el Josep Maria Martí Rigau, amb el Jordi Armenteres, seguint la campanya del Partit Socialista Obrer Espanyol, i amb l'Arnau Mañé, seguint el Partit Popular. Us preguntava, abans d'entrar amb els partits independentistes, Sumar i Vox, Vox-Sumar, que són els socis de cadascuna d'aquests partits grans, com els hi està anant aquesta campanya? Comencem per Sumar, Armenteres.
A veure, Sumar aspiren a fer el sorpasso a Vox. Això sense cap mena de dubte. Estem en una situació d'empat, diuen totes les enquestes, al voltant d'una trentena. Una trentena d'escons. O sigui, amb Vox, que retrocedeix dels 52 que té ara fins als 30, 32, potser 33, tot dependrà del vot útil que se'n va després al Partit Popular el dia de les eleccions. Això, per cert, des de Vox ho menys tenen, però admeten que els trackings, les enquestes internes que tenen, també diu el mateix.
Per tant, Vox baixaria dels 50 a 30, 30 i alguna cosa, sí. I Sumar està allà.
I Sumar està allà si en treu un o dos més o menys que Vox. I a partir d'aquí anem a jugar amb els que tregui el PSOE i el PP i a partir d'aquí s'articulen majories.
I ara anem amb els partits de, amb els partits catalans.
Ara.
Ja arriba, bueno.
Home, ara, ja, no, ara, 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 ara,
ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara,
ara, ara,
ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, Rigau, per començar, com els hi pinta i com els hi va, per començar, Esquerra Republicana de Catalunya?
Doncs les, estem parlant de tendències, sí, i sí, també pel que es veu i que es noten els actes que fan, que multitudinari no, no hi ha hagut cap, no, no d'Esquerra, de cap.
No. Jo no sé si és la calor, el poc interès la mandra de segons quins discursos, que no venen.
Vaig veure un cartell de no em facis dir quin, sí, partit, que regalaven llimonada. Vine, bueno, que hi haurà llimonada
si,
per Esquerra.
Si més no, que regalin alguna cosa. A veure, Josep Maria, no, Esquerra, després parlem de Junts.
Veiem, sí.
Però sí que els discursos d'uns i altres no interessen, perquè no tenen res a vendre.
Està tan polaritzada, també, això com a disculpa, després ja serem més crítics, si cal, si s'escau, però està tan polaritzada la campanya, Sánchez,
Feijó
Sánchez, i després els seus segons, que són com vasos comunicants, sí, Abascal i Yolanda Díaz. És que hi ha detalls, per exemple, els comuns, ara aquí, les paperetes surten amb la fotografia de Yolanda Díaz. Això no ho havíem vist mai. Es presenta per Madrid, Yolanda Díaz.
Això ho havíem vist amb Pablo Iglesias.
Sí, tens raó. Perdó, tens raó.
Qui coneix a la candidata de Comuns?
Ningú. Bueno, ningú. Poca gent.
Ningú. Parlem les coses. Jo, almenys aquí, jo es dic les coses clares. No la coneix ningú. S'acaba d'incorporar. Jaume Asens va baixar-se de l'autobús un dia abans. Que votessin a favor de... Que votessin en PP l'alcaldia de Collboni. I hi ha una candidata... Pues que la gent no ha tingut temps de conèixer-la. Per tant, doncs posen de cap de cartell Yolanda Díaz.
Sí, sí. Aleshores, Esquerra Republicana, veiem que ara, la segona part de la campanya, ha repescat Junqueras. Junqueras, a la primera part de la campanya, no tenia tant protagonisme com té ara. Les enquestes i el que es veu és que no trauran, no repetiran, al revés. Baixen en relació al bon, al bon resultat que van treure fa 4 anys. En van treure 13, si mal no recordo, doncs ara els hi donen 8, 9, 7, 8, 9, pràcticament, i d'aquí ja enllacem, això genera nerviosisme en el grup republicà, naturalment, i veiem que Junts estarà, segons les enquestes, repetim, li donava la
notícia 9. Però de moment Junts està per sota, Esquerra.
Està per sota, és que Junts, a més, està en un moment molt complicat i no, jo veig que no reaccionen.
Que passa, aquí pot passar una cosa molt curiosa, i això és el que estan començant a dir les enquestes, i des de Madrid hi donen validesa, i em consta que des de Barcelona també, que és que Esquerra no només no guanyarà les eleccions, diuen totes les enquestes, perquè el PSC es dispararà a Catalunya, sinó que probablement no quedaran ni segons ni potser tercers. Jesús. Perquè aquí hi ha un tema del Partit Popular aglutinant tot el vot de Vox, de Ciutadans, i el que creixen per l'efecte Feijó, que poden passar ben bé de 2 a 8, 9 o 10 escons.
A Catalunya.
De fet, fins i tot...
I Esquerra en aquests moments està firmant els 8.
De fet, fins i tot, el PP podria arribar a ser segona força política a Catalunya, empatats, això sí, amb alguna altra força independentista.
És que aquest és el tema.
Però, jo tan contundent no m'ho acabo
de fer. De fet, alguns tràquings interns del PP sí que indiquen que estan...
Home, això perdoneu, és un gir important. És segona força política a Catalunya, Partit Popular.
Seria tornar a èpoques d'Aznar aquí a Catalunya. Com a mínim, resultats de Catalunya seria recuperar resultats de l'Aznar, no? Sí, Josep Piqué.
O sigui, la majoria absoluta d'Aznar, el PP treu 12 escons a Catalunya. La majoria absoluta de Rajoy, el PP treu 11 escons a Catalunya. El que fa córrer el PP de Madrid, Arnau, és que estan en posició de treure'n entre 8 i 10.
Sí, tot i que ell, Alberto Núñez Feijó, diu que calma perquè no s'ho acaba de creure tampoc.
Ah, jo crec que estem... Us recordaré una frase d'Anna Botella, després dels atemptats, o sigui que quan va veure, quan ella li va fer una entrevista, va dir, escolta, vostè quan ha vist que el PP perdia? Diu, quan no he vist els resultats de Barcelona. Recordeu això? En unes eleccions, quan va veure que a Barcelona, que és un lloc on molts aporta molts diputats a Madrid, el PP no és que no guanyés, és que es va enfonsar, com darrerament a les generals, però esclar, han fet aquells invents de presentar a aquest Cayetano Álvarez de Toledo, això, entre hi ha un dos l'última vegada. Esclar, això, d'aquest forat han de sortir.
Però ara vosaltres, perdoneu, vosaltres, i jo no sé què en penseu, però jo crec que com amb el plantejament de les eleccions que ha fet Pedro Sánchez, que és un plantejament plebiscitari, és a dir, esquerres o dretes, no hi ha més.
Sí, sí, clar.
Tu, quan vas a votar, si votes socialista, no votes Meritxell Batet.
No,
és que ni se't passa pel cap la seva cara, o sigui, ni que digui les bestieses que ha arribat a dir al voltant d'algun error garrafal que ha comès en la campanya. Tu deixarem preguntes, qui és el candidat del Partit Popular a Catalunya?
Nacho Martín Blanco.
Sí, sí, bueno, tu saps, però jo...
Bueno, me'l vaig trobar
tot i per Sant Cugat. Jo ara mateix no sabria dir si és el Ciro, no sé, és Feijó. I jo crec que, crec que Comuns ha fet el mateix, Yolanda Díaz i per Vox Santiago Abascal, i aquests són els caps de cartell. A partir d'aquí... La resta, o sigui, els caps de llista dels de les diferents ciutats i tal, la gent és que no li preguntis perquè no ens hi ve, o sigui, no els hi ve al cap ningú. I pel que fa als abanderats independentistes, són unes referències, per mi, de poc pes, perquè no tiren.
Per això li dic
perquè, que... a més, què estàs venent a l'electorat?
Sí,
Esquerra, què et pot vendre? I Junts... Què et pot vendre?
No, que el debat gira al voltant de si seran clau o no en la governabilitat.
Sí, però clar, no. I a sobre no ja veurem. Clar, per això, però és que no tenen res més a vendre.
Per això.
I Esquerra, ja sabem, el que ha fet... Sí. Alguns ho valoren positivament, d'altres no. Jo aquí no m'hi poso. Però ja ho sabem, per tant, tampoc pots vendre més cosa de la que has fet, perquè ja ho has fet. I Junts, doncs, bueno, sempre estem en que sí, que no, que...
Però que acabo el que...
Sí,
que
no, però jo li dic que, sí, clar, sí, no, aquí això està tan polaritzat que no te'n recordes de si Meritxell Batet o... És igual, o sigui, aquí la gent té Feijó, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Abascal, i o sigui, els que em deia vostè.
Els quatre trumfos.
Exacte.
Ho tenen difícil, els partits independentistes ho tenen difícil. La CUP, a les enquestes... està entre 1 i 0, o sigui que realment podria quedar-se fora. Esquerra Republicana, ja hem dit, ara han tret Junqueras, etcètera, però no, la seva tàctica o la seva estratègia, que semblava que anava bé, a l'hora de la veritat s'ha vist com ha anat. I Junts es troba amb un problema intern molt gros, que és que està com renunciant, o l'ajuden a renunciar, a tota presència institucional. És que la Diputació de Barcelona, miri, el dia després de les eleccions de la ciutat de Barcelona, el dia aquell de Collboni, Trias, etc., l'endemà, Xavier Trias, que si algú havia d'estar dolgut era ell, recordo que va dir en les primeres paraules l'endemà, Junts per Catalunya no pot perdre l'oferiment que li fa el PSC i hem d'estar a la Diputació de Barcelona. Resulta que hi ha hagut gent que s'ha ofès molt i han renunciat. I a més han renunciat amb dos... que es van presentar, dos diputats provincials, entre ells el Marc Castells, l'alcalde d'Igualada, que es van presentar amb Junts i ara han pactat per fer president de la socialista. S'han quedat fora, però és que ja s'havien quedat fora també, això aquí per discrepàncies i per baralles internes, que això penalitza molt a uns i a altres, per baralles internes amb Esquerra Republicana es van quedar fora també de Lleida, de la Diputació de Lleida i la Diputació de Barcelona. Escolti, les diputacions, poder polític, la gent diu, però què fan? Miri, gestionen molts diners, i tenen capacitat de donar moltes subvencions, i això és poder, i de llocs de treball d'aquests, escolta, una assessoria de no sé què, i això és poder. I Junts s'està quedant, això parles amb gent de Junts, i públicament no ho diuen, però diuen, escolta, és que què estem fent? Des que se'n van sortir del govern, que ja es va veure que un 40% de la militància no estava d'acord, però se'n van anar, escolta, és que ho estan cedint tot, i un partit sense poder institucional, Esquerra li va anar molt malament a les municipals. Va perdre 300.000 vots, ho vam comentar aquí també. Però, miri, conserven algunes alcaldies, diputacions... És que Junts, que estaven molt contents aquella nit, estan perdent poder institucional.
I quants ens traurien de diputats?
Junts, bueno, no, 7-9 donava 7, la del 6.
8-10.
Els hi donen lleugerament per sota. O
Jordi, el Partit Socialista, si es donés la possibilitat de sumar, tornarien a sumar aquest govern que anomena el Partit Popular Gobierno Frankenstein?
Sí, sense cap mena de problema.
Però la voluntat, dels partits que li han donat suport fins ara també està amb la porta oberta? Si venen o no?
Des de Bildu, sí, són molt poc reacis a posar... És que, a veure, les condicions de Bildu per pactar amb Pedro Sánchez i amb el PSOE sempre han sigut molt clares i han anat de mica en mica. A veure, per exemple, l'última pujada de les pensions, que és més alta per les no contributives, per exemple, això és Bildu. És Bildu qui ho pacta a canvi del suport a comptes, als pressupostos. Esquerra sempre ha anat una mica més per darrere, sempre ha anat negociant per una altra banda. Hi ha una negociació que no s'ha explicat formalment, com sabeu, que és la dels indults i la de la derogació del delicte de sedició. Pedro Sánchez admet sense cap mena de problema que ell vol repetir la majoria d'esquerres, perquè sap perfectament que amb Yolanda Díaz no en té prou i que necessita aliats externs parlamentaris. Per la frase que més repeteix als mítings és: jo saco los votos de debajo las piedras. Qui hi ha sota les pedres? Esquerra, Bildu, BNG...
Escolta, abans d'acabar, hi ha una carta que Feijó li va treure en el debat, que jo crec que Pedro Sánchez va quedar descol·locat i tots els estaven veient la tele també, que va ser la carta de les autopistes. Això ha anat agafant força i la prova és que fins i tot la Unió Europea ja ha confirmat que el 2024, si no vaig errat, les autovies i autopistes han de ser de pagament.
De tot
Espanya? No, no han de ser de pagament. S'ha de trobar una manera de finançar-ne el manteniment.
Gràcies. Exacte.
Digue-li,
Efra. Això... Vosaltres creieu que ha afectat electoralment d'una manera o altra els dos partits?
Com a mínim, jo no sé resultats electorals, però com a mínim el PP s'hi ha aferrat com ha pogut, perquè evidentment és un as que no comptaven tenir a la mànega i se l'han trobat allà i de cop han
això
trobat...
demostra una excel·lent preparació del PP en el debat.
Efectivament.
Perquè clar, efectivament. Això Pedro Sánchez quan va sortir, això Pedro Sánchez no sabia ni les bufetades.
Sí. De fet, no sabia de
l'imania. Jo parlo de memòria, però això apareix, crec que apareix per primera vegada en el primer patracol. O sigui, tu quan demanes diners a Europa i estan venint 140.000 milions d'euros de fons europeus, tu t'has de comprometre a fer X reformes econòmiques. La més important, sens dubte, és la reforma laboral i la segona, la de les pensions. Assegurar-ne la sostenibilitat. Llavors, hi ha reformes a futur i una és aquesta. O sigui, en aquests moments hi ha un procés d'alliberament de peatges molt important. Òbviament l'AP7 ha costat molt, però s'hi ha arribat i en el seu dia es va dir no, la decisió política és que ja ens espavilarem. En aquests moments l'AP7 està bé i no necessita un manteniment exagerat. Necessita molt manteniment. Però no estem parlant d'una repavimentació sencera a curt termini, sinó a 2-3 anys vista. El tema és d'on es trobaran els diners per poder fer tot això en el futur. I això el govern d'Espanya, amb Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, diu fa un any i mig a Brussel·les: no patiu que buscarem una manera de finançar això. I el que apunta més maneres és la vinyeta, començant per transportistes, que acabarem pagant-la tots. Però no acabarem pagant-la tots a un any i mig vista. Almenys aquesta és la idea del PSOE. O sigui, que comencin d'aquí un any els camioners, els taxistes i tot el sector del transport professional a pagar un cànon per mantenir les autopistes com existeix
Suïssa.
Ara si ho dic bé, Alemanya, Suïssa. A Alemanya també hi ha aquella vinyeta, no sé si són 90 euros l'any, i pim-pam fora, no? Llavors, això que inicialment serà pel sector del transport, això es dona per fet que a 10-12 anys vista haurà de ser general per tothom, perquè hi haurà moltes més autopistes alliberades.
Abans li preguntava a l'Arnau Mañé, o li preguntava no, parlàvem abans de començar aquesta conversa, i li deia, és que aquí Pedro Sánchez va estar lent, perquè quan li treu el document, Pedro Sánchez li hauria d'haver preguntat a Alberto Núñez Feijóo: bueno, usted con este documento, si esto es cierto, ¿usted qué hará? Perquè clar, és que sí, li està dient
d'on sortiran els
diners. Senyor Sánchez, se van a pagar les autopistes. Pedro Sánchez es desencaixa en aquell moment i ho nega. No, és que si és així, que va estar, repeteixo, malament i va estar poc ràpid, poc àgil, ho hauria de vigilar i dir: i vostè, si esto es así en Brussel·les, ¿usted avalará esto o no lo avalará? Perquè Feijóo tampoc ho va aclarir, i això és un mandat d'un requeriment de Brussel·les. Vull dir que amb les autopistes també s'està fent campanya, però ningú ha aclarit exactament.
Però això que ni ho va aclarir ni ho aclareix ara,
Però ni Feijóo ni Pedro Sánchez.
No, cap dels dos.
Ni el director general de trànsit, que fa un parell de dies surt i diu: sí, ens exigeix Europa, hi ha peatges.
Exacte.
I al cap d'una hora surt la ministra Raquel Sánchez
i diu no,
de cap de les maneres. Amb una campanya electoral, menuda coordinació.
Error greu. Error greu en plena campanya electoral.
Jo crec que perquè el paper hi és.
Ja està signat. Escolta, hem començat la conversa parlant de Sílvia Itxau Rondo, que per cert, en aquest document de les pensions on ha estat tenaç aquesta periodista, finalment Feijóo ha corregit amb un...
D'aquella manera, bueno, també t'ho diré, perquè quan veus els seus tuits...
Sí que ha corregit per un tema molt clar, perquè sí que fa equilibris, acusa el PSOE, però per primera vegada admet que el PP sí que va a pujar les pensions, però no amb l'IPC. Ell fins ara havia dit: sempre hem revaloritzat les pensions en base a l'IPC. I això és mentida, era mentida, ho anàvem repetint Fins que ara, aquesta periodista li ha posat en cara, ha quedat claríssim que no ho era.
Però els tuits que ha fet ell diu, como comprometía, claro, reitero que el Partido Popular nunca congeló las pensiones. I el PSOE sí.
Pujaven un 0,25.
Però és que no és això que ha dit a l'entrevista.
No, no, clar, clar.
A l'entrevista ha dit que el PP nunca congeló las pensiones, que siempre, o sea, no va dir això, ha dit, el PP siempre revalorizó las pensiones conforme al IPC.
Que això és mentida.
Les pujaven un
0,25.
Però ha corregit d'aquella manera. Això serà mentida, però el votant del PP tant se li fot, és igual. Ell vota fijo perquè és el millor i perquè lo van a fer de puta madre.
La qüestió és que avui ha estat notícia aquesta periodista, que com tu deies ha estat tenaç, li ha posat les dades al damunt de la taula, demostrant que no era cert, i ha dit, no és veritat, no és veritat. I les xarxes avui han recordat que aquesta mateixa periodista, Sílvia Inxaurrondo, també va posar contra les cordes a Isabel Díaz Ayuso. Va ser l'any 2020, en plena pandèmia, octubre del 2020, quan va entrevistar la presidenta madrilenya i li va preguntar sobre la construcció del Cendal. Ho recuperem.
¿Cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?
Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo, sobre todo, es el refuerzo que venga desde otros hospitales.
Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales.
Al hospital de Valdebebas, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal, y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita.
¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid, de
donde no va a faltar nada? Es decir, es una buena noticia.
No van a quedar desasistidos.
Quiero decir que donde parece que hay una mala noticia, no va a quedar. No, no, es un nuevo hospital que es una muy buena noticia, y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con 1,000 camas y va a tener casi tantas UCIs como tienen otras, todas, una provincia entera de España.
Disculpe, o sea, presidenta, bueno, es que a mí no me
sale. No le va a faltar de nada.
No, no me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo.
Sí, pero otros...